Ajornada la votació per incrementar l'impost de turisme sostenible en temporada alta. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La mesura va ser proposada per la presidenta del govern, Marga Proens, en el debat de política general de l'any 2024 i fa unes setmanes el PSIC va defensar una iniciativa en el mateix sentit al Parlament. Avui s'ha debatut a la mesa del Pacte per la Sostenibilitat, però la votació es farà més endavant. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que tots els assistents a la trobada han coincidit que s'ha d'analitzar quin ha de ser l'objectiu dels fons.
Quizás es el momento de acudir a esta posición de algún experto, de algún especialista que debiera alinear el objetivo y cómo está configurado esta tasa hacia lo que son la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad.
El sindicat Comissions Obreres i UGT veuen amb bons ulls l'augment perquè asseguren no comprometerà la posició de les Balears, mentre que la Federació Hotelera de Mallorca s'hi oposa i reclama una revisió de la seva gestió. Tot d'una ampliem aquesta qüestió, abans vos avançam altres titulars d'aquest dimecres 11 de febrer i que inclouen el tema de l'habitatge. Toni Sastre.
El govern central calcula que el nou Reial Decret Llei d'Escut Social evitarà que més de 24.000 famílies de les Balears perdin casa seva enguany. Ho ha explicat el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui demana a la presidenta del govern, Marga Proens, que el PP doni suport a aquesta iniciativa al Congrés.
L'U2 atén una mitjana de 2.000 telefonades cada dia i 400 incidents a les Illes Balears.
La majoria de telefonades són per problemes de salut i durant l'estiu. Són dades d'emergències de la memòria del 2025, coincidint amb el 30è aniversari del servei. El nou sistema informàtic telefònic que s'està acabant d'implantar permet, com explica el director general d'emergències, Pablo Garriz, una gestió més ràpida.
Porque el recurso más valioso que tenemos en las emergencias es el tiempo. Por tanto, para nosotros, contar con una herramienta que nos permitiese agilizar al máximo los procesos de trabajo del propio operador y los procesos de gestión de la coordinación con otros organismos era un elemento fundamental.
En aquesta hora, es Baluart de Palma se celebra l'acte institucional amb una taula rodona i el reconeixement d'alguns professionals.
I connectarem en directe per conèixer la història d'alguns treballadors. I a Eivissa, el govern preveu tenir enllestit dos edificis amb 56 habitatges de protecció oficial d'aquí a dos anys.
Un es construirà al costat de l'escoleta de Can Cantó i podran accedir de manera prioritària als residents a Vila durant un mínim de 10 anys. Les condicions seran les mateixes per accedir a un dels 8 habitatges que es projecta en el mercat pagès i que el govern ja va presentar el mes de novembre.
I es castell, tot i l'ordre de desallotjament municipal de Cala Sant Esteve i el Fonduco, pels perills d'esllavissades dels penyals, alguns veïns encara hi viuen.
Això és perquè l'ordre de desallotjament no és obligatòria, segons l'advocat Pedro Monjo, sinó la decreta un jutjat. L'Ajuntament d'Es Castell avisa dels riscos de quedar a viure en aquestes zones.
I Pedro Sánchez ha anunciat que els protocols de seguretat ferroviària s'ampliaran i seran millorats perquè no tornin a produir-se accidents com els d'Adamuz i Gelida.
Ho ha dit en una tensa compareixença al Congrés dels Diputats. El president espanyol ha criticat els partits de dreta, els quals acusa de desinformar i utilitzar la tragèdia per rèdit polític. Vox i el PP han pujat de to la crítica i demanen que Sánchez i el ministre de Transports, Òscar Puente, acabin asseguts als bancs dels acusats.
I en els esports de Sacan Calilles Balears Palma Futsal torna avui Xisco Ribas a la competició.
Bon vespre, torna a Futbol Sala i torna a la primera divisió amb el partit entre el Palma i l'Inter Movistar, un enfrontament corresponent a la 19a jornada de Lliga que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 8:30. En voleibol, la Barca Menorca jugarà el lideratge contra el Heidelberg a partir de les 8 del vespre a Ciutadella, i en bàsquet, a la primera FEB, ahir derrota de l'Estia Menorca per 100-86 a Santiago contra l'Obradoiro, i per avui a les 8 a Somos, Figo i Palma contra Fuenlabrada, i mitja hora més tard, Palència contra Palma.
I pel que fa al temps, Protecció Civil ha enviat un és alerta a tot Catalunya per forts vents que poden arribar als 108 km per hora i es demana evitar desplaçaments innecessaris i que es faci teletreball a Barcelona. També per mort de forts vents, l'Ajuntament de Palma tancarà demà el Passeig Sagrera i tres parcs de Palma per aquest avís, com dèiem, de fortes ratxes de vent. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Què és el que ens espera a banda de vent i quin és el vent que s'espera aquí a les Illes Balears? Imagino que no tan fort com a Catalunya, que ja ha sonat aquest és alert.
No hi farem molt tan fort, és veritat que allà tindran cops molt, molt forts, però aquí també tindrem moments entre a nit i demà migdia en què el vent pot superar bé els 100 km per hora, principalment a punts del nord de Mallorca i també de Menorca. Per tant, tindrem també hores complicades aquí a les illes. A partir de demà hora baixa segurament és veritat que minvaria una miqueta, com a mínim, aquesta part més, més forta del temporal. També, per tant, pendents de la mà, perquè el temporal marítim serà bastant destacable. Una vegada més, anem a notar molta d'alteració, amb ones que poden superar els 4-5 metres principalment a la meitat nord de l'arxipèlag. I tret d'això, és veritat que no tindrem grans novetats, perquè demà lluirà molt el sol, no esperant pluja demà, i les temperatures és veritat que baixen una mica, però encara mantindrem un ambient relativament suau, com hem tingut avui, que hem arribat a fregar els 24 graus. Demà no arribarem tan amunt, però igualment mantindrem un ambient suau.
Temperatures elevades per l'època de l'any que estem.
Sí, molt. De fet, les temperatures mínimes han marcat una anomalia avui d'entre 12 a 14 graus en alguns punts per damunt del que tocaria. Les màximes no tant, però igualment molt per damunt del que tocaria. Demà, com han comentat, baixen una mica, però encara no farà ambient de febrer ni molt manco.
Idò, no em porta agafar l'abric. Gràcies, Dani. Tampoc agafar el paraigües, perquè tampoc s'esperen precipitacions. I una informació de servei més. Pel que fa al transport públic, Servei Ferroviaris de Mallorca ha anunciat que habilita per aquest cap de setmana trens especials amb motiu del Carnaval.
S'han programat 16 trens de reforç entre Palma i Inca en els dos sentits, tant dissabte com diumenge, des del migdia fins al vespre. Els horaris concrets es poden consultar a la pàgina web trensfm.com i a tip.org.
I en cultura, avui parlarem de dansa, de l'espectacle Traspassant el mar que uneix 7 coreògrafs i 35 ballarins al Xesc Fortesa de Palma. Serà a partir d'aquest dissabte. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. La mesa del Pacte per a la Sostenibilitat ajorna la votació per decidir sobre l'increment de l'impost de turisme sostenible en temporada alta. Una mesura que va ser proposada per la presidenta del govern, Marga Proença, en el debat de política general de l'any 2024, mentre que fa unes setmanes el PSIP va defensar una iniciativa al Parlament en la mateixa línia. Finalment, avui s'ha debatut a la mesa. Segons ha explicat la consellera de Treball, Catalina Cabré, tots els assistents a la trobada han coincidit en que s'ha d'analitzar quin ha de ser l'objectiu d'aquests fons.
A la reunió s'ha plantejat la possibilitat d'encarregar un informe a un expert per determinar com s'ha de recaptar aquest impost i a què s'ha de dedicar exactament.
Quizás es el momento de acudir a estos, a esta posición de algún experto, de algún especialista que debiera alinear el objetivo y cómo está configurado esta tasa hacia lo que son la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad.
El secretari general de Comissions Obreres a les Balears, José Luis García, ha criticat el funcionament de la mesa perquè considera que no compleix les expectatives. El sindicat proposa elevar la taxa turística a 15 euros per persona i dia.
Para hablar de la gestión o a qué se destina o cómo se gestiona el impuesto, hay una comisión de impulso de turismo sostenible que ya podría tratar estos temas. Es decir, los temas de actualidad son unos y los estratégicos y de reflexión son otros.
El sindicat UGT ha exigit al govern i a les patronals redefinir a l'alça l'impost de turisme sostenible, ja que consideren que no comprometerà la posició de les Balears. Pedro Mas, el secretari general d'aquest sindicat.
Nosaltres ens felicitem d'aquest debat de sobre pujar o baixar o deixar com està. Si TS, si impost de turisme sostenible, estigui encara vigent, el donàvem per mort. Ha estat una sorpresa veure que el govern balear el torna a posar damunt la taula.
La Federació Hotelera de Mallorca rebutja l'increment de l'impost i defensa una revisió integral de la gestió i recaptació de l'impost. María José Aguiló és la portaveu de la patronal hotelera.
Nosotros rechazamos de plano una hipotética subida en coherencia con los argumentos que ya hemos puesto sobre la mesa y también por la evidencia de que no hay un problema de necesidad de recaudación en las Islas Baleares, sino un problema de capacidad de gestión de los fondos de la ecotasa que ya se recaudan.
La patronal CAEP, que també participa en la mesa, va en la mateixa línia i tampoc no dona suport a cap augment de l'ITS i demana revisar els criteris d'assignació dels fons recaptats.
I més per Mallorca denuncia que PP i PSOE no volen que les Balears puguin codecidir amb el Ministeri de Transports el que passa als aeroports de les Illes Balears. Els diputats de les dues formacions no han donat suport avui a les esmenes ecosobiranistes que es volien introduir en ponència la proposició de llei aeroportuària que es tramita al Parlament.
El diputat de Més, Ferran Rosa, afirma que no entén com el PP i el PSOE, a l'hora de la veritat amb el vot, no facin el que diuen quan reclamen més autonomia als aeroports de les Illes amb la cogestió.
PP i PSOE no estan d'acord, no ho veuen bé i, per tant, no han volgut acceptar la nostra proposta, que consideraven que era bastant de mínims i que s'ajustava bastant a les propostes que duen ells, a el que ha plantejat la presidenta de forma reiterada.
Aquesta proposició de llei, presentada per Més per Menorca i Més per Mallorca, es va admetre a tràmit gràcies al suport del PP, mentre que aquest dimecres ha passat la primera prova de la ponència sense cap modificació perquè els ecosobiranistes no han aconseguit aprovar cap esmena. Ara, el següent pas serà el debat en comissió.
I l'Ajuntament de Palma fa una passa més per prohibir noves places de lloguer turístic en tot tipus d'habitatges. Avui ha aprovat la modificació del pla general que permetrà limitar aquesta activitat.
Uns canvis que després han de ser aprovats en sessió plenària, així ho ha destacat la portaveu municipal Mercedes Celeste, que ha subratllat el compromís del batle Jaime Martínez en la lluita contra la proliferació d'aquest lloguer. Celeste ha explicat que a partir d'ara, a més de prohibir noves places que es vagin dotant de baixa, no es podran recuperar.
Mesura que es diran donant de baixa places turístiques vacacionals a dins Palma no tindran opció de ser recuperades. Per tant, aquesta mesura no només talla d'arrel la possibilitat de que n'hi hagi més, sinó que, a més, al llarg del temps, permetrà que a Palma, a poc, vagin desapareixent.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern central calcula que el nou reial decret llei d'escut social evitarà que més de 24.000 famílies de les Balears perdin casa seva enguany. Ho ha explicat el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui demana a la presidenta del govern, Marga Proens, que el PP doni suport a aquesta iniciativa al Congrés.
Rodríguez ha defensat les mesures incloses en el decret, com la pròrroga de la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa d'habitatge quan el propietari és un gran tenidor a un fons voltor, així com la continuïtat del bo social energètic.
Un real decreto que va en contra de la especulación de estos grandes tenedores, de fondos buitre o de grandes propietarios. Lo que se intenta aquí es que, de alguna manera, no se juegue al monopoli con un derecho esencial y fundamental y constitucional como es el de la vivienda.
Segons dades del Ministeri de Consum, unes 24.000 famílies de les Balears podrien veure com els seus contractes de lloguer finalitzen enguany i s'enfronten a increments de preus que es podrien doblar.
I a Eivissa, el govern preveu tenir enllestits dos edificis amb 56 habitatges de protecció oficial d'aquí a dos anys, l'any 2028. L'executiu ha presentat el projecte arquitectònic d'un d'aquests espais que s'ubicarà a Can Cantó, Gemma Guasch.
Un dels edificis que es construirà es projecta al costat de l'escoleta de Can Cantó. Allà el govern preveu construir 48 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. N'hi haurà d'una, dos i tres habitacions i es preveu que l'obra comenci aquest any i que els treballs durin entre 18 i 24 mesos. Hi podran accedir de manera prioritària els residents al municipi d'Eivissa durant un mínim de 10 anys. Són les mateixes condicions que per accedir a un dels 8 habitatges que es projecten al Mercat Pagès i que el govern ja va presentar el mes de novembre. En aquest cas, també es preveu que els treballs comencin enguany i finalitzin el 2028. Són l'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, i el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Tot habitatge públic, VP o VPL, té que anar destinat a persones que porten més de 10 anys empadronats en aquesta ciutat, i a partir d'aquí, com això no s'aturarà, les pròximes habitatges o promocions, doncs sí que s'intentarà arribar a tots els demandants que tenim d'habitatge públic a les llistes de Sivavi.
Al declararse de interés autonómico, se acelera el procedimiento, que en algunos casos hablamos de acelerar el procedimiento de entre 1 a 3 años, y nos permite concluir que durante este año comenzarán las obras de ambas promociones.
També s'ha assignat la cessió per part de l'Ajuntament al govern de dos solars, el de l'antiga escola de Sa Bodega i l'altre al carrer de Sa Punta del barri d'Esviver, per a la construcció d'un total de 216 habitatges a preu limitat.
Són les 7:15, per la mare de política. Crítiques generalitzades dels grups parlamentaris per l'abstenció del Partit Popular al Congrés en la votació ahir del senador per Formentera. Malgrat l'abstenció dels populars, la iniciativa legislativa continua endavant, però l'Esquerra ha aprofitat per escometre el PP per una postura que considera contradictòria. Els populars defensen el sí final si no s'encata el meló, diuen, de la reforma constitucional.
De fet, la diputada popular, Cristina Gil, va ser una de les tres representants del Parlament que va defensar ahir l'admissió a tràmit de la norma que pot permetre que Formentera tingui un senador propi. L'Esquerra parla de traïció i d'hipocresia. Són Josep Castells, de Més per Menorca, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Iago Negueruela, del PSIP.
Denunciar també el cinisme de la presidenta Provenç, que va celebrar l'admissió a tràmit amb l'abstenció del seu partit.
Exigirem en el Partit Popular que no digui una cosa aquí i faci salta a Madrid, que és el que va passar ahir. Perquè, si no, hauran de respondre no només davant el poble de Formentera, sinó davant el poble de les Illes Balears.
Da vergüenza ajena. Es un ejercicio de hipocresía sin igual, además, que Proen salga a decir que avanza la tramitación. Avanza la tramitación porque el PSOE no ha hecho lo mismo que el PP.
Manuela Cañadas, de Vox, ho considera una incoherència més del PP.
Incoherente estar defendiendo y luego votar. Es lo que siempre denunciamos de los 17 discursos diferentes que se tienen.
Els populars es defensen i asseguren que la votació d'aquest dimarts al Congrés va ser un vot de prudència. Garanteixen un sí en la votació final, però amb una condició: que no s'aprofiti aquesta norma per introduir altres canvis constitucionals. És Sebastià Sagreres.
El Partit Popular votaran a favor de la proposta final, de la votació final, si el Partit Socialista no ha introduït altres temes. I com fan aquesta reforma de la Constitució per introduir temes com, per exemple, que les Illes Balears no tinguem autonomia fiscal?
I el president del govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat avui que els protocols de seguretat ferroviària s'ampliaran i seran millorats perquè no es tornin a produir accidents com els d'Adamus i Gelida. Ho ha dit en una tensa compareixença al Congrés dels Diputats. El president espanyol ha criticat els partits de dreta, els quals acusa de desinformar i utilitzar la tragèdia per rèdit polític. Vox i PP, per la seva banda, han apujat el to de la crítica i ja no només demanen la dimissió de Sánchez i del ministre de Transports, Oscar Puente, sinó que desitgen que acabin asseguts al banc dels acusats.
Durant la seva intervenció, Sánchez ha defensat que el sistema ferroviari és segur i que els protocols, això sí, no són infal·libles.
Lo que tenemos que hacer es investigar, investigar, aprender también de él y, por tanto, también tomar medidas y actuar en consecuencia.
El debat aviat ha pujat de to amb el líder del PP i el de Vox lligant l'accident a la falta d'inversió del govern espanyol en el manteniment de la xarxa i demanant responsabilitats penals. Són Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
Encarga a seus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted.
Que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado.
Pedro Sánchez, però, també ha passat a l'atac, com en aquest moment, contra Abascal.
Al igual que usted pide transparencia, yo también le exijo transparencia. Porque claro, si su principal asesor cobra 26.700 euros al mes, ¿el asesorado cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Dígalo, suba aquí y diga, ¿cuánto cobra? De verdad, señora Abascal. Porque 26.700 euros al mes no és l'Espanya que madruga, senyora Abascal.
Sánchez ha aguantat les embestides de l'oposició, però també dels seus socis o antics socis, com Junts, que han aprofitat el ple per reclamar el traspàs íntegre del servei de Rodalies. És Miriam Nogueres, la portaveu de Junts.
No volem més invents. No volem empreses mixtes. Volem el traspàs integral. 100% de competència catalana, 100% de sobirania en els recursos. Perquè quan no depenem d'Espanya, funcionem. I quan depenem d'Espanya, col·lapsem.
Així i tot, a Sánchez li han sortit aliats que s'han sumat a la seva creuada contra PP i Vox, com Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, Águeda Mico, de Compromís, i Merche Aizpurua, de Bildu.
Óscar Puente, a las 3 horas del accidente, estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón.
Usted habla de valentía, señor Feijóo. Con Mazón, usted no solo es cobarde, usted es miserable.
Ustedes, señorías del Partido Popular, no mandan nada. Son irrelevantes y así seguirá siendo mientras eso dependa de nosotros.
El debat ha estat convocat per parlar de les darreres tragèdies ferroviàries, però també de política internacional. En aquest sentit, a grans trets, Sánchez ha criticat la captura de Nicolás Maduro a Venezuela per part dels Estats Units, tot i que Espanya no el va arribar a reconèixer com a president electe. També ha defensat el Pacte Verd i l'acord de Mercosur i la defensa de l'estat de Palestina, del qual ha dit Espanya seguirà sent un aliat estratègic.
El fantasma de la òpera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
UGT trasllada a ENA la seva preocupació pels incidents que darrerament es produeixen a les zones d'embarcament i facturació dels aeroports de les Illes. Afirma el sindicat que hi ha moments de tensió entre treballadors i passatgers, sobretot per polítiques de cobrament de les aerolínies amb les quals els passatgers no estan d'acord i d'altres procediments comercials.
UGT s'ha reunit amb l'ENS aeroportuari i l'empresa ha confirmat que tenia coneixement d'aquests incidents. Per això ha dit a ENA ja s'han pres mesures com la creació d'un equip de seguretat especialitzat i un servei de cridada urgent, l'anomenat Botó de la Por. En la darrera intervenció, i gràcies a aquest sistema, els agents varen poder socórrer el treballador agredit en només 3 minuts. Així tot, José Antonio Negreira, el secretari del sector aeri d'UGT a les Illes, explica que els treballadors reben amenaces i que passen pena.
Por mucha seguridad que nos ponga el aeropuerto, si sale un brazo a paseo por ahí a tu cara, antes de tocar el teléfono, no te da tiempo a que venga nadie a quitarte lo que te llevas.
El sindicat, explica Negreira, també posarà en marxa una campanya informativa dijous que ve, dia 19, adreçada als passatgers per explicar-los que els empleats es limiten a complir les ordres de les companyies aèries i que no tenen capacitat de decisió sobre cobraments inadequats o d'altres procediments comercials.
Pregaremos a los pasajeros, vale, para concienciarlos de que nosotros somos meros trabajadores. Y entregaremos tanto en Mallorca, Menorca y Ibiza a los pasajeros que este día vayan. Haremos una prueba piloto a ver si entre todos podemos concienciar y podamos ir a trabajar tranquilos, porque está habiendo pues gente de baja por miedo o la resaca de la bronca que te han pegado el día anterior el pasajero, que te han amenazado, y siempre nos tenemos que comer nosotros la problemática esta.
D'aquesta manera esperen que els passatgers empatitzin amb la seva problemàtica a través d'aquesta prova pilot pionera a tot l'estat.
I la Fundació Sestel manté la mobilització de dia 17 de febrer per la manca d'acord amb el govern sobre el complement de penositat i perillositat. Una retribució que la plantilla encara no percep, malgrat desenvolupar desenvolupar una feina de risc físic, emocional i psicosocial elevat.
Els treballadors protestaran dia 17 a les 11:30 del matí davant la gerència de la Fundació. Si no hi ha acord aviat, ja han anunciat més mobilitzacions. En la reunió mantinguda avui amb la Conselleria de Família, els responsables de l'executiu han donat suport a l'aplicació d'aquest complement. Mateu Moyà, assessor del Comitè d'Empresa de la Fundació Sestel, explica que estan pendents de les negociacions en l'àrea de funció pública i de concretar-ne el pressupost per veure si mantenen les protestes.
De moment, aquesta concentració no està desconvocada a l'espera de resultats d'aquestes properes reunions. Confiem en que tot avanci de la manera adequada i també confiem en que tots els treballadors puguin tenir una resposta concreta i efectiva amb un marge de temps ràpid i breu.
La Fundació Sestel presta serveis essencials en l'àmbit de la justícia juvenil i l'atenció socioeducativa especialitzada tant en mesures d'internament com en règim obert. Les professionals treballen diàriament en joves sotmesos a mesures judicials en entorns de conflictivitat i tensió constant. Per això, per aquest motiu, reclamen el cobrament d'aquest complement per penositat i perillositat.
En un moment en què la sanitat privada està en el punt de mira, el Col·legi de Metges de les Illes Balears denuncia retribució dels professionals indignes en aquest sector. Segons un estudi de l'òrgan, 9 de cada 10 metges qualifiquen de dolentes o molt dolentes les tarifes que cobren per consulta, que poden oscil·lar entre 8 i 14 euros. També parlen d'una pèrdua d'independència, ja que el pacient no pot triar metge i està condicionat al quadre mèdic de l'asseguradora.
El president del Col·legi de Metges de les Balears, Carles Casans, ha denunciat aquesta situació després de realitzar una enquesta entre més de 260 professionals dels 3.000 facultatius que treballen a la sanitat privada. Davant d'aquest escenari, el doctor Requesens demana una actualització de les retribucions. També denuncia que les pòlisses de baix preu són un engany per a la ciutadania. En referim a assegurances que ofereixen una cobertura sanitària per 19 o 27 euros al mes.
Parlem de xifres de 8 euros, 9 euros, 10 euros, 14 euros per una consulta. Nosaltres fem la comparativa una miqueta d'una forma inclús ridícula, que la gent paga més per contractar un servei de televisió, no? Ja sigui un Netflix, no? O un Amazon Prime.
I cada vegada hi ha més dones que aposten per estudiar un grau de ciència a la universitat. Segons un estudi del Ministeri, el percentatge ha passat del 54% l'any 2014 al 57% l'any passat. Ara bé, la participació femenina no es detecta igual a totes les disciplines. Un panorama que abordam avui, Dia Internacional de la Nina i la Dona en la Ciència.
En Ciències de la Vida, el 62% de l'alumnat universitari són dones, mentre que informàtica es redueix el 17%, una de les àrees científiques encara poc explorades per la dona, com les enginyeries i l'arquitectura. I un dels motius és la manca de referents reals per a les nines, de dones científiques que les acostin al món de la ciència i la investigació. Una d'elles és Maria Magdalena Palleres, catedràtica en enginyeria telemàtica.
Veure que és una cosa normalitzada, crec que sí que és important. És important ja des del moment que les nines vegin que hi ha lotes més grans que estudien enginyeries, com que les lotes que estudien enginyeries vegin que la gent que surt pot ocupar qualsevol càrrec en qualsevol àmbit de la societat.
Són poques, però algunes ja enfilen una trajectòria destacada, com Antònia Mas, que es convertirà en la primera dona catedràtica en llenguatges i sistemes informàtics de la Universitat de les Illes Balears. El talent, remarca, no té gènere.
Hi hauria d'haver accions que ajudin a desmuntar la idea de que les dones tenen menys habilitats per la tecnologia, per la tecnologia, per les matemàtiques, perquè crec que realment totes aquestes habilitats o talent no té gènere.
Amb motiu d'aquest 11F, la UIB ha organitzat activitats a diferents instituts, com xerrades i taules rodones, encarades a acostar la ciència a les alumnes de secundària.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio. Foi un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern ajorna la votació per incrementar l'import de turisme sostenible en temporada alta.
La mesura s'ha debatut a la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat, però la votació es farà més endavant, quan s'hagi analitzat quin ha de ser l'objectiu dels fons. Argumenten en què han coincidit tant sindicats com patronal, segons explica la consellera de Treball, Catalina Cabré.
Quizás es el momento de acudir a esta posición de algún experto, de algún especialista que debiera alinear el objetivo y cómo está configurado esta tasa hacia lo que son la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad.
Comissions Obreres i UGT veuen amb bons ulls l'augment perquè asseguren que no comprometerà la posició de les Balears, mentre que la Federació Hotelera de Mallorca s'hi oposa i reclama una revisió de la seva gestió. Maria José Aguiló és la portaveu de la patronal hotelera.
No hay un problema de necesidad de recaudación en las Islas Baleares, sino un problema de capacidad de gestión de los fondos de la ecotasa que ya se recaudan.
El govern central calcula que el nou reial decret llei d'escut social evitarà que més de 24.000 famílies de les Balears perdin casa seva enguany.
Ho ha explicat el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui demana a la presidenta del govern, Marga Proens, que el PP doni suport a aquesta iniciativa al Congrés.
I augmenten un 5% els incidents atesos per l'1-2 en el darrer any.
El telèfon d'emergència es compleix 30 anys a les Balears i en aquest temps ha atès 24,5 milions de telefonades i 4 milions d'incidents. El 2025, de mitjana, s'han atès 2.000 telefonades cada dia i 400 incidents, la majoria per problemes de salut, seguit dels accidents de trànsit. Olga Viva fa 23 anys que treballa a l'1-2.
Ha cambiado tecnológicamente, obviamente, y ha cambiado el que creo que estamos más vistos por la gente, por la ciudadanía, y antes no pasaban tantas cosas y ahora creo que pasan más o es que llaman más gente aquí.
I Pedro Sánchez ha anunciat que els protocols de seguretat ferroviària s'ampliaran i seran millorats perquè no es tornin a produir accidents com els d'Adamuz i Gelida.
Ho ha dit en una tensa compareixença al Congrés dels Diputats. Sánchez ha defensat que el sistema ferroviari és segur i que els protocols no són infal·libles.
Lo que tenemos que hacer es investigar, investigar, aprender también de él y por tanto también tomar medidas y actuar en consecuencia.
Vots i PP han pujat el to de la crítica i demanen que Sánchez i el ministre de Transports, Òscar Puente, acabin asseguts als bancs dels acusats.
Passen gairebé 3 minuts a les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
L'Illes Balears Palma Futsal torna avui vespre, Xisco, a la competició.
Bon vespre, el conjunt mallorquí s'enfrontarà a l'Inter Movistar al pavelló Jorge Garbajosa quan falti un quart per a les 9 del vespre. Serà el primer partit dels d'Antonio Vadillo després de l'aturada d'un mes per mort de les competicions internacionals. Pel que fa a la classificació, el Palma Futsal és tercer amb 30 punts, mentre que l'Inter és 7è amb 26. L'Inter, jugador del Palma Futsal, diu que aquest mes d'aturada ha vengut bé l'equip.
Pues sobre todo con las pilas cargadas después de este mes de entrenamientos, de parón, que lo hemos utilizado para seguir mejorando, en mi caso para recuperarme de una lesión que llevaba ahí un par de mesecillos, los que se han ido a jugar con la selección ya están de vuelta por casa, así que con las pilas cargadas, con mucha energía para afrontar este tramo final de la temporada.
I Manolo Piqueras, tanca del Palma, diu que l'equip es troba amb energia.
Sí, es verdad que es un partido bastante difícil fuera de casa, pero que vamos con la aspiración de ganar los tres puntos, de dejarlos a siete, de seguir afianzándonos en la parte alta de la tabla. Y bueno, yo creo que sí, que hemos hecho un mes muy bueno de entrenamientos en los internacionales que ya han llegado. Y yo creo que si estamos bien, pues seguramente podamos conseguir la victoria.
Recordem que l'entrenador Antonio Vadillo no podrà comptar amb Mario Ribillos, que descansarà després d'aconseguir l'Eurocopa amb Espanya, ni amb el porter Luan Muller, que continua amb molèsties. I entre els convocats hi trobam Lluís Feliu, jugador del filial. Aquest partit començarà quan falti un quart per a les 9 del vespre, però el podreu seguir en directe a partir de les 8:30 aquí, a IB3 Ràdio. En voleibol, la Barca Menorca i el Heidelberg es juguen el lideratge de la Lliga Iberdrola. Només un punt separa l'equip de les Palmes a les menorquines i una victòria bastaria per posicionar-se al capdavant de la classificació. Escoltam l'entrenador de la Barca, Bet Llorenç, en declaracions a IB3 Ràdio.
Bueno, nosaltres som un equip també que pot ser campió i que ara mateix la darrera vegada mos va superar Heidelberg per detalls, però que els detalls van ser suficients i és de qualque manera retornar aquesta sensació de que nosaltres som una alternativa clara a Heidelberg.
Un enfrontament en què la Barca tindrà el suport des de la graderia dels aficionats menorquins presents al pavelló de Ciutadella.
Sí, és d'aquells partits que bueno, nosaltres tenim una afició ja experta i que coneix molt, molt la Lliga i bueno, sap que moltes de les darreres finals, bueno, totes les darreres finals que nosaltres hem disputat ha estat contra Heidelberg, en aquest moment som primer, segon, primer.
Aquest partit entre Barca Menorca i Heidelberg el podreu seguir a partir de les 8 del vespre a l'Streaming d'IB3. I en bàsquet, avui vespre, continua la jornada intersetmanal amb els partits del Fiwi Palma i el Palmer Bàsquet. Per un costat, el Fiwi rebrà la visita del Fuenlabrada al Palau d'Esports de Sant Mos quan siguin les 8 del vespre. El conjunt mallorquí suma 3 victòries consecutives a casa i cercarà allargar aquesta bona ratxa com a local per refermar-se a la zona de play-off. Escoltam l'entrenador Pablo Cano parlant del rival.
Bueno, con mucha motivación, es un rival que lo viene haciendo muy bien, que ha crecido, que tiene fichajes muy interesantes, con jugadores con muchísima experiencia y muchísimo talento, y muy motivados porque nosotros creemos que haciendo nuestro trabajo tenemos posibilidad de competir el partido y muy ilusionados con seguir consiguiendo victorias para lograr el objetivo.
I a les 8:30 el Palmer Bàsquet jugarà a la pista del Palència, un equip dissenyat per pujar la Lliga ACB. Tot i així, el conjunt turquesa cercarà aconseguir la quarta victòria de la temporada. Escoltam Juan Idíez, tècnic del Palmer Bàsquet.
Y ahora afrontamos un equipo como Palencia, que posiblemente sea una de las mejores defensas de la categoría, para ponernos nosotros también a prueba de ver dónde estamos, ¿no? Me alegra el hecho de poder ir a un campo complicado como Palencia para ver ahora dónde estamos, ¿no? No nos lo van a poner fácil, nosotros tenemos que ir y bueno, y confiar en nuestro trabajo y en nosotros mismos, ¿no?
I ahir vespre va ser el torn de l'Èstia Menorca, que va perdre a la pista de l'Obradoiro per 100-86. Un partit que es va decidir a la pròrroga després que el resultat final al darrer quart fos d'empat a 76. Javi Zamora és l'entrenador del conjunt menorquí.
Una pròrroga difícil, ¿no? Sobre todo porque creo que el resultado del partido es mucho más abultado de lo que el trabajo de los chicos ha merecido, al menos. Esa es la sensación que tenemos, ¿no? Felicitar a los chicos.
En futbol, el Real Mallorca continua preparant el partit de diumenge contra el Real Betis. Per aquest enfrontament, l'entrenador Jago Barrasate no podrà comptar amb els lesionats Takuma Sano i Jan Sales, mentre que els defenses Antonio Reyo i Maras Cumbula continuen provant aquest dies el seu estat físic. L'equip tornarà a entrenar demà a Son Bibiloni i ho farà a porta oberta els primers 15 minuts per als mitjans de comunicació. Per cert, ja tenim horari per al partit de la jornada 27. L'Osasuna Mallorca es disputarà el divendres 6 de març al Sadar a les 9 del vespre. I a la Copa del Rei, Atlètic Club i Reial Societat encetaran les semifinals quan siguin les 9 del vespre a l'estadi Sant Mamés. El partit de tornada entre els dos equips bascs es disputarà el 4 de març. I demà serà el torn de l'altre enfrontament d'aquestes semifinals. Atlètic de Madrid i Barça jugaran al Metropolitano a les 9 del vespre. En tennis, Jaume Munà ja té rival a la segona ronda del torneig de Rotterdam. El tennista santanyiner jugarà demà a les 11 del matí contra el rus Karen Khachanov, ja que s'ha classificat després de superar Jesper de Jong. I acabam amb una notícia trista perquè ha mort l'exfutbolista Xisco Quesada. El jove mallorquí de 28 anys patia un càncer de pàncreas amb metastasi des de juny de 2025 i va commoure les xarxes socials explicant la seva lluita contra la malaltia i visibilitzant-la. Descansi en pau, Xisco Quesada.
Gràcies, Xisco Ribas. 20 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El servei d'emergències 1-2 va atendre l'any passat una mitjana de 2.100 telefonades i prop de 400 incidents diaris a les Illes Balears. Dades corresponents al 2025, quan es compleixen 30 anys del servei en plena transformació digital. Uns canvis que milloren la gestió de les incidències que reporta la ciutadania i que moltes vegades salva vides. En tres dècades, l'1-2 ha rebut 24 milions i mig de telefonades i ha gestionat 4 milions d'incidents.
Que puja durant els mesos d'estiu, també s'incrementa el percentatge de telefonades per part d'estrangers fins a situar-se en el 10% del total. Per temàtiques, la major part de les incidències són per problemes de salut, seguides d'accidents de trànsit i conflictes a la via pública. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha lloat la tasca del personal de sala que rep les telefonades i gestiona les incidències.
Consolidació de plantilla, seguir apostant per a l'implantació de Sound Call, que s'ha d'acabar de perfeccionar, i sobretot que les línies sempre estiguin cobertes i que cap persona que crida S2 quedi sense certesa.
El nou sistema informàtic està connectat amb els cossos i forces de seguretat i amb els serveis sanitaris, entre d'altres. Així, destaca el director general d'Emergències, Pablo Garriz, es guanya temps en la gestió de les incidències.
Porque el recurso más valioso que tenemos en las emergencias es el tiempo. Por tanto, para nosotros, contar con una herramienta que nos permitiese agilizar al máximo los procesos de trabajo del propio operador y los procesos de gestión de la coordinación con otros organismos era un elemento fundamental.
En aquesta hora té lloc una taula rodona amb professionals del servei que seran reconeguts per la seva tasca al llarg dels anys. L'acte té lloc a l'Aljub d'Esbaluart a Palma. Allà hi ha Neus López. Neus, bon vespre. Has pogut parlar tu amb qualque treballador que faci anys i panys que fa feina emergències?
Bon vespre, sí, perquè avui volem posar veu a l'experiència aquí a Esbaluart, al Museu d'Art Contemporani, on se celebra el 34è aniversari del Servei d'Emergències. Hem pogut conèixer diferents persones veteranes de l'1-2 que han viscut de primera mà l'evolució del servei i ens han acostat les seves vivències i com ha canviat la manera de fer feina des dels inicis fins ara a la digitalització. És el cas de Cristina Terrassa, que fa més de 20 anys que hi fa feina i que ha participat amb altres companys i companyes a la taula redona, on ha explicat alguns canvis que s'han viscut en aquestes 3 dècades.
La gran diferència ja és la tecnològica, que vam passar de fer feina amb, ja dic, amb mapes i els petitons aquest, de calle, dels carrerers.
Sí, els carrers, els callejeros.
Exacte, els callejeros de tota la vida. I a tot lo tecnològic. A tot ja tenir-ho amb ordinador i el Google i quasi tot, i superbé. O sigui, un pas brutal.
Era Cristina Terrassa, supervisora en aquesta taula redona que s'ha celebrat, i hem de dir que aquí es Baluarte respira orgull i emoció. Hi ha representants institucionals, cossos d'emergències i sobretot els professionals que cada dia agafen el telèfon quan qualcú demana ajuda. Imma Capó, per exemple, ens ha explicat, ha recordat telefonades que marquen per sempre, i ens explicava amb molta emoció quan la veïnada de son pare va cridar i ella va agafar el telèfon. Son pare havia caigut i estava greu. Va ser la seva supervisora en aquells moments la que es va fer càrrec de la cridada. Però també recorden anècdotes. És el cas de Javier Llaverés, també supervisor, que ha recordat que els inicis de quan ell era, quan va fer 30 anys que va començar el servei, que va posar-se en marxa, i varen venir dels Estats Units a formar-los.
Va venir un instructor i el que veiem nosaltres a les pel·lícules de cowboys pues era tal qual, un senyor amb el gorro de cowboy, les botes texanes, el cinturó Sevilla de rodeo, i sí, tal qual, el primer dia se va presentar així. I bueno, van tenir aquesta sort de tenir este meu curt de gestor d'emergències.
També Laura Muñoz, participant en aquesta taula, gestora de telefonades, ha explicat que a la gent gran el que li costa més fer aquestes telefonades.
Gran, que li fa greu telefonar, que de vegades sí. Telefonen, ai, perdona, no voldria molestar, però la meva dona...
Sí, sí.
No respira, no xerra, no, gent gran que li sap, sí. Sincerament li sap greu perquè saben que estan mobilitzant molta gent.
Tots coincideixen en que el servei ha millorat en qualitat i en quantitat i que les noves tecnologies i la intel·ligència artificial ajudaran encara més. Ara ha començat la intervenció de la presidenta Marga Proens, que posarà punt i final a l'acte en què recorden que 30 anys després l'U2 continua sent una veu tranquil·la a l'altra banda del telèfon, preparada per escoltar, decidir i actuar. Un servei que evoluciona, que cuida els seus professionals i que segueix tenint una missió molt clara: protegir la ciutadania.
Gràcies, Neus. 15 minuts per arribar a les 8. Soia posarà en marxa la zona de baixes emissions a final d'aquest mes. La mesura limita l'accés als visitants i afavoreix els residents, que podran aparcar al centre del municipi de manera gratuïta. L'objectiu de l'Ajuntament és eliminar la saturació constant, reduir la contaminació de l'aire i evitar la confrontació entre veïns i turistes.
Els vehicles dels visitants amb etiqueta blava, els elèctrics i aquells procedents de municipis en conveni com Fornalutx podran circular pels carrers del centre de Soia, però no hi podran aparcar. Per a ells han habilitat dos aparcaments dissuasius als afores del poble, on els residents també podran estacionar de franc. Pep Porcel és el regidor de Mobilitat de Soia.
La gent de Soia aquesta restricció no li afecta per res. O sigui, podrà circular per tot Soia ben exactament com està circulant ara. I és l'única, diguéssim, variació que podrà estacionar única i exclusivament ell a dins aquestes zones regulades, perquè tota la zona estirà regulada. Tema ZAR, tema de Reixa Groga, tota la zona de baixes emissions.
Amb la zona d'aparcament restringit, Soia ha passat de tenir 68 places d'aparcament per als residents a tenir-ne un miler. La mesura que regula la zona de baixes emissions entrarà en vigor el pròxim 27 de febrer a les 11 del vespre, tot i que el municipi de la Serra no té obligació d'aplicar-la perquè no supera els 20.000 habitants establerts per llei. Abans, la policia local informa als residents i visitants als carrers del municipi, on ara mateix el parc mòbil arriba als 14.000 vehicles.
I puja el nombre de ciutadans de les illes que compren el seu vehicle fora de l'arxipèlag, especialment a la península, i suposa ara el 2% del total.
Però lluny de fer mal al sector, els concessionaris han respost de manera estratègica, venent també molt de cotxes a gent de la península. El factor clau en aquesta classe de transaccions són els quilòmetres i les dimensions dels cotxes. Jordi Pol, el president dels concessionaris a SEDA, afirma que el mite que altres comunitats són més barats no és cert, sinó que tot es redueix als descomptes que puguin tenir per més o menys vendes del segment.
Però l'impost en si del cotxe ja el té inclòs dins el preu del cotxe, per tant no hi ha un diferencial d'imposts que pugui fer que una persona se'n vagi a comprar un cotxe de fora. Si és cert que segons quina tipologia de cotxes de Balears, doncs no n'hi ha.
I no deixant de parlar de mobilitat, perquè Servei Ferroviaris de Mallorca ha habilitat per aquest cap de setmana trens especials amb motiu de les rues de Carnaval. SFM ha programat 16 trens de reforç entre Palma i Inca en els dos sentits, tant dissabte com diumenge, des del migdia fins al vespre.
Hi haurà 8 sortides des de Palma fins a Inca, amb una primera sortida a les 3:25 i la darrera a les 10:25. La primera sortida des d'Inca cap a Palma serà a les 3:40 i la darrera a les 10:40. Tots els trens s'aturaran a totes les estacions intermèdies entre l'origen i la destinació. Es pot consultar tota la informació detallada a trensfm.com i a tip.org.
En plana de tribunals, l'home acusat d'haver violat la seva filla de 3 anys a Palma nega els fets. Segons l'escrit d'acusació, el processat aprofitava les visites de la menor a la presó per fer-li tocaments.
A més, en una ocasió, abans de la seva entrada a la presó, la va violar a la seva casa de Palma. A preguntes de la fiscalia, l'acusat ha dit que aquesta denúncia és molt estranya i que mai no s'hi ha acostat. El processat s'enfronta de 8 anys de presó per diversos delictes d'abús i agressió sexual per un fet que es remunten a l'any 2018. L'encausat té diversos antecedents per violència masclista i abusos sexuals.
I a Es Castell els treballs continuen per analitzar els penyals del Fonduco i Cala Sant Esteve sense que encara sigui un lloc segur per viure. L'ordre de desallotjament continua vigent, Blai Barber.
Tot i l'ordre de desallotjament municipal de Cala Sant Esteve, Es Fonduco i Cala Figuera pels perills desllavissades dels penyals, alguns veïns encara continuen vivint en escoltam.
Vinieron a avisarnos el viernes que teníamos que desalojar, pero la verdad que, bueno, la mayoría de vecinos no tienen mucha alternativa de vivienda.
Y que desalojemos, pero ¿dónde vamos a ir si no tenemos dónde ir?
L'Ajuntament d'Es Castell avisa dels riscos de quedar a viure a aquestes zones, però la policia local no pot fer sortir algú del domicili sense una ordre judicial, segons explica l'advocat Pedro Monjo.
El Ayuntamiento incluso puede dictar una orden ejecutiva de desalojo de la vivienda, pero la aplicación práctica, es decir, sacarte físicamente de tu casa, hace falta tener para ello una orden judicial.
Un dron ha sobrevolat el penya-segat del Fonduco per inspeccionar esquerdes i coves de difícil accés. Gràcies al potent zoom de la càmera, els tècnics han pogut observar amb detall l'interior de petites cavitats i comprovar si el terreny és estable o presenta perill. Escoltam a David Llopis, de Búsqueda i Rescate Menorca.
Pues estem podent veure la profunditat que tenen aquestes coves i tot el risc que té de que tota la penya que hi ha per damunt de la cova pues pugui anar de dalt baix.
Es Castell continuen tenint ensurts amb els penyals. El darrer ha estat la caiguda de roques a l'interior d'una cova privada de Cales Fonts, que ha obligat a tancar un dels carrers de baixada al petit port al pas dels vianants.
Palma comptarà d'aquí a l'any 2030 amb 320 places noves de dependència per fer front a l'envelliment de la població.
Serà possible en la construcció d'una nova residència de 120 places al barri de Son Anglada i la creació de 180 places distribuïdes a 5 nous centres de dia. Una de les principals novetats és la creació d'un habitatge supervisat a la zona de la FEMU, al barri de Solivera, que comptarà amb 30 places. Parlam d'una inversió de més de 28 milions d'euros que s'executarà a partir d'enguany fins a l'any 2030. Sandra Fernández és la consellera de Famílies i Benestar Social.
Nosotros lo que estamos intentando, además, es hacer un replanteamiento de cómo podemos llegar, ¿no?, a todas esas necesidades, porque además vivimos en una isla, tenemos un territorio limitado y no solamente esto, sino que ahora y especialmente tenemos muchas dificultades en todos los sectores, pero en el ámbito de la dependencia también para encontrar personal, con lo cual también tenemos que conjugar todo eso para dar respuestas a estas necesidades.
I els alumnes de l'Institut de Felanit ja han protestat avui per denunciar el mal estat de l'edifici. Aquesta setmana està previst que hi comencin obres de reforma, però l'alumnat critica que les feines arriben tard.
Uns 300 alumnes de tercer i quart d'ESO s'han concentrat al pati de l'institut per denunciar goteres, cobertes en mal estat i que moltes aules i l'escala d'emergència no es poden utilitzar. Han llegit un manifest i han denunciat també que fa molts de mesos que esperen que es duguin a terme aquestes obres de reparació. La direcció del centre ha explicat que aquesta mateixa setmana està previst que comencin les obres de reforma de la coberta i de l'escala d'emergència. Les actuacions estan pressupostades en 860.000 euros. Colau Adrobés, la representant dels alumnes d'ESO, i Maria Barceló, la directora del centre.
Hem organitzat aquesta petita manifestació per denunciar la situació precària en la qual fem classe dia a dia. Hem fet classes a passadissos, incloent tutories, aquesta situació és insostenible. I tot i que ara estem aquí i ja comença a veure la preparació d'un inici d'unes obres, hem de denunciar que aquestes arriben tard. Aquestes se van anunciar a finals de juny de l'any passat.
Divendres d'aquesta setmana, d'aquí un parell de dies, per no dir dos, comencen les obres. Però també entenc que fins ara no s'ha fet cap tipus de manteniment, per exemple, de les cobertes, i això és una cosa que s'hagués pogut fer fa un grapat d'anys. Aleshores entenc que ells estiguin cansats.
La cúpula del PP avala que la candidata extremenya Maria Guardiola demani al PSOE una abstenció per ser investida presidenta. Els populars consideren que repetir les eleccions no és desitjable perquè pot implicar un repartiment d'escons semblant a l'actual.
Mentrestant, el PSOE extremeny assegura que no hi ha hagut una petició d'abstenció i creu que Feijó no ho permetria. En canvi, el batle de Mérida, Antonio Rodríguez, creu que és lògic que Guardiola vulgui negociar amb el PSOE si fracassa l'acord amb vots.
I Catalunya suspèn per demà l'activitat educativa, esportiva i sanitària no urgent per vent, per fortes ratxes que poden arribar als 108 km per hora, i demana a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris i que es prioritzi el teletreball. Això després d'enviar Protecció Civil avui, hora baixa, un alert massiu a tot Catalunya.
En un missatge publicat a través del seu compte de X, Protecció Civil ha admès les incidències i ha demanat als ciutadans que s'informin a les xarxes socials oficials del govern català sobre l'evolució de l'episodi de vent.
I prop de 500 tractors han omplit avui el centre de Madrid per protestar contra les retallades previstes en la futura política agrària comuna i l'acord de la Unió Europea amb Mercosur, que de moment està paralitzat.
Entre ramaders i agricultors hi han participat uns 200 pescadors, entre els quals el menorquí Josep Bondia. L'entrada en vigor del Mercosur s'ha posposat 2 anys fins que es pronunciï el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Que es deixin treballar, que cada dia estan amb més retallades, més restriccions, més burocràcia a l'hora de sortir a pescar. A capdavall de tot hi ha el Mercosur dels gasos, que ens està afectant a tots i ens eliminarà a agricultors, a ramaders i a pescadors.
I l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ha comparegut en la comissió del Parlament de Navarra que investiga l'adjudicació d'obres públiques del govern foral.
Cerdán, que en un principi s'ha acollit el seu dret a no declarar, finalment ha contestat als grups i ha negat haver cobrat comissions il·legals.
El señor Alonso no es mi socio, que usted lo está afirmando, no es mi socio, ya. No encontrará ni una gestión mía en ese ministerio. Tengo muchos amigos.
Socialistas, digo, cargos socialistas.
Muchos amigos socialistas que están conmigo.
I l'OTAN ha iniciat una missió a Groenlàndia per reforçar la presència militar de l'Aliança a la regió. És el resultat de l'acord aconseguit pel president nord-americà Donald Trump i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, després de la crisi oberta per les pretensions de la Casa Blanca d'aconseguir el control de l'illa àrtica.
El comandament aliat d'operacions serà el responsable de planificació i execució de tots els exercicis, activitats i operacions que l'OTAN durà a terme a l'Àrtic, reforçant així la postura de l'Aliança Atlàntica per garantir que tota la regió de l'Àrtic continuï sent segura.
4 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. En plana cultural, ens feien ressò d'un espectacle de dansa que compta amb un elenc format per 7 coreògrafs i 35 joves ballarins mallorquins. Coneixen els seus talents en l'espectacle de dansa Traspassant el Marc.
Aquesta producció pròpia i original de l'Ajuntament de Palmes representarà del 14 al 22 de febrer al Teatre Xesc Fortesa i està concebuda com la gènesi de la jove companyia de dansa Ciutat de Palma. El primer tinent de batle i regidor de Cultura, Javier Bonet, ha presentat aquesta proposta escènica que recrearà mitjançant el moviment algunes de les obres pictòriques més celebrades.
Un projecte que, una vegada consolidat, permeti a Palma comptar amb una companyia de dansa molt centrada en la promoció de joves ballarins i que hem anomenat Jove Companyia de Dansa Ciutat de Palma.
La directora de la Llar de Dansa, Susana Aledo, ha explicat que aquest espectacle és una gran oportunitat per a l'alumnat.
No és com a futbol, que cada diumenge tenen una concentració, els ballarins fan hores i hores dins l'aula i quasi no se veu. Per tant, tot el que siguin exposicions així per ells és, pues, benvingut.
La L'Orquestra de Cambra de Menorca ha presentat la temporada 2026, una proposta artística que amb el lema Imaginar un món nou convida a reflexionar sobre el paper de la música com una eina de transformació social, emocional i cultural.
La nova temporada inclou 4 concerts simfònics i 2 actuacions de petit format, a més de xerrades divulgatives per acostar la música clàssica a tothom. És Francesc Prat, el director artístic de l'OCIM.
Són 4 programes en els quals desenvolupem la idea d'imaginar un nou món, en els quals hi ha grans hits, com la suite número 3 de Bach, la Sinfonia del Nou Món de Dvořák, o el Danubi Blau de Johann Strauss, fill.
L'OCIM ha volgut mostrar també la solidesa del projecte, un conjunt cohesionat amb un fort vincle humà i artístic, tal com s'ha evidenciat als vídeos projectats durant la presentació. La temporada manté una clara vessant social amb assajos oberts i mostra de la seva música geriàtric i hospitals. Esther Pons és la presidenta de l'OCIM.
Intentam sempre apropar-nos i és una cosa que també ens omple molt a nosaltres. O sigui, cada any, per exemple, el concert, l'estona que feim en Escoldes Mateu Orfila és molt emocionant i és, no és una cosa que només donam, sinó que també rebem.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 11 de febrer. El govern ha consensuat ajornar la votació per incrementar l'impost de turisme sostenible, Maria Eugènia Quegles, en temporada alta.
La mesura s'ha debatut a la mesa del Pacte per la Sostenibilitat, però la votació es farà més endavant quan s'hagi analitzat quin ha de ser l'objectiu del fons. Argumenten que ha de coincidir tant en sindicats com patronals, segons explica la consellera de Treball, Catalina Cabré.
Quizás es el momento de acudir a esta posición de algún experto, de algún especialista que debiera alinear el objetivo y cómo está configurado esta tasa hacia lo que son la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad.
Comissions Obreres i UGT veuen amb bons ulls l'augment de l'impost de turisme sostenible perquè asseguren que no comprometrà la posició de les Balears, mentre que la Federació Hotelera de Mallorca s'hi oposa i reclama una revisió de la seva gestió. Maria José Aguiló és la portaveu de la patronal hotelera.
No hay un problema de necesidad de recaudación en las Islas Baleares, sino un problema de capacidad de gestión de los fondos de la ecotasa que ya se recaudan.
El sindicat UGT trasllada a AENA la seva preocupació pels incidents que darrerament s'han produït a les zones d'embarcament i facturació dels aeroports de les illes.
AENA assegura que ja s'han pres mesures com la creació d'un equip de seguretat especialitzat i un servei de cridada urgent, l'anomenat botó de la por. En la darrera intervenció, i gràcies a aquest sistema, els agents van en socórrer el treballador agredit en només 3 minuts. Això i tot, José Antonio Negreira, secretari del sector aeri d'UGT, explica que els treballadors roben amenaces i passen pena.
Por mucha seguridad que nos ponga el aeropuerto, si sale un brazo a paseo por ahí a tu cara, antes de tocar el teléfono, no te da tiempo a que venga nadie a quitarte lo que te llevas.
Augmenten un 5% els incidents atesos per l'1-2 en el darrer any.
El telèfon d'emergències compleix 30 anys a les Balears i en aquest temps ha atès 24 milions i mig de telefonades i 4 milions d'incidents. El 2025, de mitjana, s'han atès 2.000 telefonades cada dia i 400 incidents. La majoria per problemes de salut seguit dels accidents de trànsit. Olga Viva fa 23 anys que treballa a l'1-2.
Ha cambiado tecnológicamente, obviamente, y ha cambiado el que creo que estamos más vistos por la gente, por la ciudadanía. Y antes no pasaban tantas cosas y ahora creo que pasan más o es que llaman más gente aquí.
El govern central calcula que el nou Reial Decret Llei d'Escut Social evitarà que més de 24.000 famílies de les Balears perdin casa seva enguany.
Ho ha explicat el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, qui demana a la presidenta del govern, Marga Proens, que el PP voti a favor de la convalidació al Congrés.
I a Eivissa el govern preveu tenir enllestit 2 edificis amb 56 habitatges de protecció oficial d'aquí a 2 anys.
Una es construirà al costat de l'escoleta de Can Cantó i podran accedir de manera prioritària als residents de Vila durant un mínim de 10 anys. Les condicions seran les mateixes per accedir a un dels 8 habitatges que es projecten al Mercat Pagès i que el govern ja va presentar el mes de novembre.
Pedro Sánchez ha anunciat que els protocols de seguretat ferroviària s'ampliaran i seran millorats perquè no es tornin a produir accidents com els d'Adamuz i Gelida.
Ho ha dit una tensa compareixença al Congrés dels Diputats. Sánchez ha defensat que el sistema ferroviari és segur i que els protocols no són infal·libles.
Lo que tenemos que hacer es investigar, aprender también de él y por tanto también tomar medidas y actuar en consecuencia.
Vox i PP han pujat el to